Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 18 d'octubre. Els estocs de tonyina roja es recuperen i, si més no, així ho afirmen les dades del Comitè Científic de l'ICAT i també el grup Balfegó. Comencem així l'informatiu. El grup Balfegó confirma les dades de recuperació de la tonyina roja del Comitè Científic de l'ICAT i és que, segons el grup Tonyinaire, el fet que en aquesta darrera campanya de pesca es complís la quota abans que acabés el termini establert és un molt bon senyal. El grup Balfegó afirma, a més, que aquests bons resultats són fruit de l'esforç que s'ha fet a través del pla de recuperació de la tonyina roja que es va posar en marxa el 2007. De fet, del 18 al 25 de novembre, a la reunió anual del plenari de l'ICAT a Ciutat del Cap, es debatrà el TAC, aquesta quota, és a dir, el total de captures admeses. Manel Balfegó, president del grup, remarca que ells consideren que és el moment en aquesta reunió de parlar d'augmentar una mica la quota, encara que sigui una pujada simbòlica. L'escoltem.
Nosaltres aboguem per una pujada, per almenys simbòlica, no? Perquè després de que tots els indicadors són positius, després de tots els sacrificis i esforços que s'ha fet per part de tota aquesta flota que es dedica a la tonyina roja, ara és un moment, veient els indicadors que són clars, per a que es pugui fer-se una pujada i de que poguéssim disfrutar una miqueta de tots aquests esforços que durant aquests anys hem fet. No? Nosaltres abogaríem per una pujada de quota, pues, si més no simbòlica, de 2 o 3.000 tonelades. Ara estem en 13.500 a l'Atlàntic i el Mediterrani. Nosaltres proposaríem 2 o 3.000 tonelades més perquè doncs, ja puguem anar adaptant els mercats i tot, no? Que no sigui després una pujada molt grossa, no?
D'altra banda, Balfegó apunta que les dades més espectaculars del pla de recuperació encara han d'arribar, ja que els exemplars protegits, els alevins nascuts el 2005, encara no s'han incorporat a la zona de pesca. I en l'àmbit territorial continua el degoteig de notícies vinculades a la crisi sísmica i al projecte Castor. L'Estat haurà de pagar 1.700 milions d'euros si decideix tancar el Castor. L'Estat haurà d'assumir el pagament d'aquests 1.700 milions d'euros si decideix finalment tancar el magatzem. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat pel govern espanyol contra la clàusula de la concessió del magatzem de gas a l'empresa Escal UGS del juny del 2008, segons la qual l'Estat haurà de compensar l'empresa en cas de caducitat o extinció de la concessió, encara que hagi actuat amb dol o negligència. El Ministeri d'Indústria considerava que aquesta clàusula era abusiva i per això va presentar el recurs al juliol d'aquest 2012, però el Suprem no li ha donat la raó. La clàusula estableix que la compensació es limitaria al valor residual de les instal·lacions, que és l'actiu final a terme de la seva vida útil. Com aquestes encara no haurien entrat en funcionament, equivaldria al cost fins al moment de 1.700 milions d'euros. En aquesta xifra es tenen en compte els costos de construcció, el preu del gas de coixí ja injectat i els costos financers del projecte. En el recurs ara desestimat, el govern espanyol considerava que la clàusula de rescissió era del tot abusiva. I també contra el Castor, la plataforma del Sénia ultima ja la denúncia i també anuncia noves mobilitzacions. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, opositora al projecte Castor d'Alcanar, ultima la denúncia que presentarà la Fiscalia la setmana que ve. Posteriorment, els ciutadans també s'hi podran adherir o fer la seva pròpia denúncia contra el projecte Castor. El moviment social també s'ha posat a treballar per tal de convocar noves mobilitzacions contra el magatzem de gas. A més, demana als ciutadans que si veuen taques al mar, prenguin mostres i donin l'avís. Amb tot, la subdelegació del govern ha assegurat a l'Ajuntament d'Alcanar que les taques advertides dies enrere davant la costa res tenien a veure amb el Castor. I Ascó podrà decidir per votació directa i per tercer any consecutiu a què es destina una part del pressupost municipal d'inversions. Aquest procés de participació ciutadana, anomenat pressupostos participatius, arrenca enguany amb una dotació econòmica de 500.000 euros, segons ha indicat l'Ajuntament de la localitat de la Ribera d'Ebre. Les votacions tindran lloc els dies 29 i 30 de novembre, cap de setmana en què es desenvoluparà la Fira de Nadal d'Ascó a l'estand de l'Ajuntament, per tal d'afavorir i la participació, el període de votació es prolongarà també els dies 1 i 2 de desembre, en aquest cas a l'edifici consistorial. I Capitania reté dos pesquers al port de la Ràpita per entrar sense permís. Capitania Marítima ha ordenat aquesta setmana que dos vaixells de pesca amb bandera de Malta quedin retinguts a la dàrsena del port de Sant Carles de la Ràpita per irregularitats. Els dos pesquers de 23 metres d'eslora, segons fonts de la Capitania Marítima, haurien entrat en aigües espanyoles sense la documentació pertinent i sense avisar 24 hores abans, tal com estableix la llei. Porten 7 persones a bord, la majoria de nacionalitat indonèsia, segons explicaven les mateixes fonts. Per aquesta entrada irregular al port de Sant Carles, un cop van atracar, se'ls va fer arribar l'ordre de detenció de l'embarcació fins que no posessin al dia la documentació obligatòria i paguessin la fiança de 12.000 euros com a multa per aquest incompliment. A última hora d'ahir estava pendent de pagament. A més, els dos vaixells estan sota la lupa de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional perquè, segons va admetre ahir fonts de ports de la Generalitat, els pesquers van descarregar les captures a la llotja quan ells no podien entrar al port, segons les lleis marítimes. D'altra banda, algunes fonts indiquen que la tripulació hauria baixat a terra sense permís i que alguns, fins i tot, els situaven a l'aeroport de Manises, a València, on els van prohibir embarcar en un avió perquè no tenien el permís d'entrada vigent al país. A més, un dels dos capitans de nacionalitat italiana estava desaparegut ahir, tot i que el capità de l'altre pesquer assumia la responsabilitat de totes dues tripulacions. Tot aquest cúmul de despropòsits ha fet que els dos vaixells estiguin atracats i supervisats per les autoritats. I des del Montsià també, els treballadors de la piscina municipal des d'Amposta reclamen els seus salaris. Una vintena de treballadors de la piscina municipal d'Amposta es van concentrar ahir davant les instal·lacions per exigir a l'empresa Promocas, concessionària del servei, que respecti les condicions laborals pactades i pagui regularment els salaris de la plantilla. El col·lectiu reclamava el pagament del salari d'aquest setembre i un complement d'uns 320 euros pendents des del juny, que l'empresa va acabar abonant finalment ahir, després que el consistori d'Amposta avancés 23.000 euros del contracte per la prestació del servei. La plantilla, formada per uns 30 treballadors, ha demanat a l'Ajuntament d'Amposta que, en cas de nous incompliments, rescindixi l'acord i busqui nous gestors. L'Ajuntament Ampostí ha emès un comunicat on assegura que s'ha posat a treballar per fer de mitjancer en el conflicte. Indignació als pobles pel tancament anunciat d'oficines de Catalunya Banc. Els municipis ebrencs afectats pel pla de tancament d'oficines de Catalunya Banc han reaccionat amb indignació a l'anunci de l'entitat bancària d'eliminar el 18,5% de les sucursals a la demarcació de Tarragona. Aldover, Benifallet, Bot, Garcia, Ginestar, Godall, La Galera, Rasquera, Tivenys i Vilalba dels Arcs perdran la seva oficina al llarg del 2014 si el pla presentat pel banc s'acaba executant. En alguns municipis és l'única oficina bancària existent, fet pel qual el seu tancament serà traumàtic per la població. Aquest és el cas, per exemple, dels municipis de Vilalba dels Arcs, de Tivenys i Benifallet. I una dona ha mort en sortir de la via i volcar amb el seu cotxe aquest dijous a la tarda a la P7 a Amposta, segons va informar el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir cap a 4:45 de la tarda al quilòmetre 324,4 de l'autopista en sentit Barcelona, on, per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i posteriorment va volcar. Com a conseqüències del sinistre, la conductora del vehicle, que viatjava sola, va resultar morta. La víctima era una dona de 74 anys de nacionalitat belga. I a continuació és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge el segon partit consecutiu a casa, després de donar una molt bona imatge al llarg de tot el segon temps en el partit que va jugar i va guanyar davant del Pinell. Els caleros esperen sumar la segona victòria consecutiva, un fet que seria important per a situar-se millor a la classificació. El seu rival serà l'Atlètic Móra la Nova, aquest diumenge a les 5 menys quart de la tarda, després de la presentació dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. Un Móra la Nova Atlètic que és sisè a la classificació i que està 2 punts per sobre dels homes que entrena Narcís Labòria, el qual ens advertia dels perills de l'equip de la Ribera d'Ebre.
Davant té un home que diuen Magí, que bueno, pues, sempre ha estat com a màxim golejador d'esta categoria, o si no màxim golejador, pues, segon o tercer, és un home que té molt de gol. Sempre cau dins de l'àrea i li piten pues, 25 penals per temporada, que això és el que hem d'anar en compte. I bueno, en principi la defensa és molt jove, però al mig del camp pues, té gent molt, molt experimentada també i que saben, bueno, pues, el que parlàvem, veteranos, que saben parar un partit o portar el joc que ells volen i bueno, això és el que pot ser el que mos farà una miqueta més de mal, però jo ja et dic, crec que si juguem igual que vam jugar ahir la segona part, hem de guanyar-lo i ficar la intensitat que mos toca, no hi ha altre.
Així ho esperem, Narcís, perquè la Cala necessita estos 3 punts i aprofitar bé el fet de que s'han jugat 2 partits consecutius a casa. La resta de la jornada és la que enfrontarà el Remolins Vitembé davant de l'Aldeana, a l'Horta de Sant Joan, a la Sénia, l'Ull de Cona, Olímpic Móra d'Ebre, Sant Jaume d'Enveja, Vilalba, Pinell, Alcanabé, Deltebre, Flix, Camarles, Batea i el líder, el Corbera d'Ebre, davant del Santa Bàrbara. Un Corbera d'Ebre que ha guanyat els 6 partits que s'han jugat i que lidera amb 5 punts de diferència la classificació per davant de l'Ull de Cona. Per tant, la Cala Móra la Nova Atlètic aquest diumenge a les 5 menys quart de la tarda. No hi falteu. I el futbol base de l'Ametlla de Mar es vestirà de gala aquest cap de setmana perquè diumenge a les 4 de la tarda està programada la presentació dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. 11 equips amb prop de 150 futbolistes que es presentaran davant de l'afició uns minuts abans del partit que ha d'enfrontar el primer equip de la Cala i a l'Atlètic Móra la Nova. Per tant, s'espera una bona afluència de públic per premiar aquests joves jugadors, un dia important per ells, segons el coordinador del futbol base de l'Ametlla de Mar, José Mari Lleó.
Una vegada l'any, és un dia sol, és un acte ràpid, dura màxim mitja hora, 3/4 d'hora, i val molt la pena perquè els xiquets se sentin importants un dia, surten, la grada està plena de gent, se'ls hi fa la foto oficial, estan ben vestits, estan tots guapos i és un dia molt xulo. Només de veure les cares d'alegria i d'emoció que tenen ells per baix, de poder desfilar i de poder formar part d'un grup tan gran de gent, ja val la pena.
Esperem, doncs, diumenge a les 4 veure les grades plenes de pares, mares, familiars, aficionats al futbol, donant suport a aquests joves futbolistes. Una jornada de futbol base que seguirà la seva línia habitual, per tant, a més de la presentació, els equips al llarg de dissabte i diumenge disputaran els seus partits de Lliga, amb l'afegit de que s'inicia la temporada oficial per als equips que participen de les competicions de Lliga escolars, concretament benjamins i prebenjamins. Abans, però, repassarem quina és la jornada per als equips de futbol base federat. El juvenil A de l'Ametlla de Mar juga aquí a casa, al camp de la Cala, el dissabte a les 4 de la tarda. Els caleros són 600 amb 4 punts, mentre que el Camarles és 7è amb els mateixos punts que la Cala, 4. Pel que fa al juvenil B, juguen dissabte a les 6 de la tarda al camp del Flix. Tots dos estan pràcticament a la cua a la classificació, amb 0 punts. A la categoria cadet, el nostre equip cadet, el cadet de la Cala, juga dissabte a les 12 aquí a casa davant de l'Ull de Cona. són sisè i cinquè respectivament, amb 6 punts tots dos. L'infantil, per la seva part, juga al camp de l'Ulldecona aquest dissabte a les 11:30. Els de l'Ametlla de Mar són tercers amb 3 punts, l'Ulldecona, per la seva part, és vuitè amb 0 punts. I ara la categoria aleví. L'aleví A de l'Ametlla de Mar, a la primera divisió, juga aquí a casa davant dels Remolins Vítem aquest diumenge a les 10:30 del matí. Els Careleros són tercers amb 6 punts, el Vítem és 13 amb 0 punts. I l'Alevi B de l'Ametlla de Mar, a la segona divisió, juga al camp de la Unió Esportiva Rapitenca C aquest dissabte a les 3 de la tarda. Els de l'Ametlla de Mar són desens amb 0 punts, la Rapitenca C és tercer amb 6 punts. I ara sí, en categories escolars, comença la temporada. El Benjamí Dorades juga aquí a casa al camp de la Cala aquest dissabte a les 9:30 davant de la Unió Esportiva Remolins Vítem. El Benjamí Llobarrets també juga aquí a casa a les 9:30 davant del Club de Futbol Amposta. I en categoria prebenjamí, els Saitonillos juguen a les 10:30 aquí a casa davant de l'Escola de Futbol Delta de Bretaronja, mentre que el prebenjamí Llucets juguen també aquí a casa a les 10:30 davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre Lila. Un cap de setmana on el futbol base de l'Ametlla de Mar és el protagonista.
I després dels esports, és moment de repassar les notícies de l'actualitat d'aquest divendres 18 d'octubre. En l'àmbit local, els estocs de tonyina roja es recuperen, així ho afirmen les dades del Comitè Científic de l'ICAT, i per aquest motiu el grup Balfegó demana un augment de la quota de pesca, encara que sigui simbòlica, afirma. En l'àmbit territorial continuen predominant les notícies vinculades al projecte Castor. L'Estat haurà de pagar 1.700 milions d'euros si decideix tancar el Castor. El Tribunal Suprem desestima el recurs d'indústria que hauria d'indemnitzar l'empresa en cas de desmantellament. La plataforma pel Sénia ultima la denúncia i noves mobilitzacions contra el Castor. Asco destina 500.000 euros a la tercera edició dels pressupostos participatius. Els veïns empadronats de més de 15 anys podran exercir el seu vot els dies 29 i 30 de novembre i l'1 i 2 de desembre. Capitania reté dos pesquers al port de la Ràpita per entrar sense permís. Els dos vaixells de bandera maltesa van arribar a la dàrsena i van descarregar peix sense els documents d'entrada obligatoris. També des del Montsià, els treballadors de la piscina municipal d'Amposta reclamen els seus salaris. Van protestar ahir davant les instal·lacions. Indignació a les Terres de l'Ebre i als pobles en concret pel tancament anunciat d'oficines de Catalunya Banc. El programa de reestructuració del banc preveu eliminar una desena d'oficines a l'Ebre, en alguns casos les úniques als municipis. Lamentem avui la mort d'una dona en sortir de la via i volcar amb el seu cotxe a l'AP7 a Amposta. L'autopista es va haver de tallar en sentit nord i es va recuperar al vespre la circulació. La víctima era una dona de 74 anys i de nacionalitat belga. Als esports, el primer equip de la Cala vol donar valor a la victòria davant del Pinell, sumant els 3 punts davant el Móra la Nova. I un cap de setmana on el futbol base serà el protagonista, ja que diumenge a les 4 de la tarda es presenta els 11 equips de futbol base davant de l'afició. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 18 d'octubre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.